Són 9:15. Es commemora el 40è aniversari de l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea, i això en un context polític i de geopolítica especialment complex. En Joaquim Millán és director de l'Eurolocal. Senyor Millán, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Un aniversari que arriba en un moment especialment complex, no?
Realment complex, difícil, i on la Unió Europea, després de tots aquests anys de funcionament, haurà de decidir què vol fer, i de manera molt ràpida, perquè evidentment els aconteixements, aquest ordre global s'ha desordenat i les peces s'han de tornar a encaixar, i segurament no encaixaran com nosaltres ens convingui. Per tant, doncs, haurem de prendre decisions que suposaran, doncs, ser accions que possiblement no seran aquelles que d'alguna manera ens agradaríem fer, o que estan d'alguna manera alineades amb la nostra ànima europea, no? Però bueno, és el món que tenim, i per tant és el món en el qual nosaltres haurem de també defensar la nostra posició.
Com ha estat l'evolució d'aquests 40 anys? Com la definiria des del seu punt de vista?
Bueno, jo penso que pel cas d'Espanya, Espanya va entrar l'any 1986, com molt bé ara tu deies, fa 40 anys, juntament amb Portugal. Això crec que va suposar almenys 5 temes que van suposar un canvi radical. El primer era el poder tindre accés al mercat únic europeu. Això volia dir que les nostres empreses podien d'alguna manera arribar a un mercat molt més gran del que teníem en aquell moment. També és veritat que les empreses europees dels altres estats membres accedien aleshores també al mercat espanyol amb més facilitat. Després, evidentment, una segona cosa que ha sigut la més important ha sigut tot el que ha suposat els fons europeus que han arribat pel desenvolupament d'un país que en aquell moment estava en vies de desenvolupament, un país que sortia d'una època, diguem-ne, fosca, després també d'una dictadura, etc., i que, bueno, recentment havia optat per el sistema democràtic. Per tant, també l'ajut econòmic era un ajut molt important que d'alguna manera, doncs, va ajudar a arribar al punt on hem arribat. Un tercer punt, que era modernitzar també aquesta economia i sobretot també les normatives. A vegades ens queixem molt de la normativa europea, i és evident que també pot ser una crítica en aquest moment de burocratitzar massa una economia que està globalitzada, però que en aquella època a nosaltres ens va ajudar també per modernitzar-nos. I per últim, també això va suposar dos elements més: una estabilitat interna. Recordem que pocs anys abans havíem tingut un cop d'estat, per tant una estabilitat política, i evidentment, doncs, ja entrar amb la democràcia de manera consolidada, i que Espanya comencés a tindre una certa influència internacional que avui mantenim, no? Per tant, jo crec que van ser 5 elements que han suposat un recorregut d'aquests 40 anys que s'han consolidat, no?
Una de les grans crítiques que rep Europa és la seva immobilitat. Ho hem vist al llarg d'aquests últims anys en moltes qüestions. Per què Europa és tan lenta?
Bueno, nosaltres, l'ànima europea és una ànima de consens. En aquests moments ens trobem amb 27 estats membres. No és fàcil gestionar tot això, però la crítica que jo faria és que la Unió Europea, de fet, és un club d'estats, i els estats, a cap i al fi, els governs dels estats, a cap i al fi, els escollim a cada estat. Hi ha unes eleccions i les escolleixen els ciutadans i ciutadanes d'aquests estats, i per tant aquí jo crec que nosaltres com a ciutadans hauríem d'involucrar més, exigir als estats que quan parlem d'aquest nivell europeu ha de ser un nivell europeu que estigui acorde en el món que ens trobem. I aquest món actual és un món global, ràpid, incert en certes mesures, on a més l'agenda internacional va canviant, com ho estem veient des de l'etapa Trump en els Estats Units, on està canviant d'una manera molt ràpida, i on Europa o es posa les piles ja, però ja vol dir ja, o cada vegada pintarem menys, no?
De fet, ara ho comentàvem, la inclusió d'Espanya dins de la Unió Europea es va vendre com una gran oportunitat econòmica, també per les empreses de casa nostra, li permetia obrir un ventall de possibilitats brutal, però en canvi ara la situació és molt diferent. Llavors es parlava de qüestions econòmiques, ara es parla de defensa. Quin paper ha de jugar Europa en aquest encaix de geopolítica actual, on els Estats Units sembla que van a la seva i on estem en un clima cada cop més prebèl·lic?
Bueno, perquè, de fet, jo el que dic és que justament el projecte europeu neix de tres elements bàsics: democràcia, progrés i pau. Per què? Perquè nosaltres partíem de dues guerres mundials, especialment la Segona Guerra Mundial, i la Unió Europea és un projecte on l'ànima essencial en aquella època era la pau. Nosaltres també entrem, i un dels cinc elements que abans he dit, era justament l'estabilitat, perquè teníem cops d'estat, etc. i tal. El món ha canviat, i ara nosaltres estem encaixant en un món global on aquesta globalització que fa anys que n'estem parlant, l'estem veient avui d'una manera totalment evident, no? Vull dir, i per tant tenim temes com, bueno, per exemple, la pau, estàs parlant de la pau, la defensa, sí, hem d'apostar per la defensa. La defensa vol dir armar-nos en certa mesura, sí, cosa que a nosaltres això ens fa mal perquè nosaltres partim de la pau des de la diplomàcia. Bueno, la diplomàcia és molt important, però si no hi ha unes armes darrere, la diplomàcia queda en paraules i, evidentment, qui tingui les armes s'acaba imposant, i ho hem vist ara amb el senyor Trump. Agafat, pim-pam, s'ha acabat el problema. Bueno, per ell, clar, per nosaltres des dels nostres ulls això és inacceptable, no? Però bueno, ell ho ha fet, i m'agradaria saber internament dins els Estats Units si ara féssim una enquesta qui està a favor i qui està en contra, i segurament la majoria estaria a favor, amb la qual també la nostra mirada de com volem reajustar aquest món global és molt diferent a la mirada d'altres indrets del món, des de la Xina, Estats Units, altres països com la Índia, que no se'n parla massa, però que, bueno, que en aquest moment ja és el país més poblat, superant a la Xina, etc. Doncs tenen altres mirades de com volen solventar aquest equilibri mundial.
Una possible ocupació de Groenlàndia, com creu que afectarà Europa, i fins a quin cert punt pot fer que Europa finalment s'acabi posant les piles, com vostè demanava?
Bueno, és que l'Europa o no es posa les piles o després passaran coses que després ui, pues a dir, no, pues els hem de posar ja i hem de ser ferms amb això. Això també vol dir preparar la ciutadania per justament agafar i dir, no, pues escolta'm, és que nosaltres hem de defensar, i defensar vol dir també certes mesures que igual no ens agraden. Groenlàndia és una cosa molt greu, perquè Groenlàndia és un territori que pertany a un dels 27 estats membres, que és Dinamarca, com tothom sap ara ja mateix, perquè això surt als mitjans de comunicació i avui en parlem. Clar, un dels articles importants del Tractat de Lisboa, que és el tractat d'acord entre aquests 27 estats membres pels quals funcionem, és que qualsevol agressió a qualsevol territori d'aquests 27 se suposa que és una agressió als 27. Vol dir que si m'he donat hi hagués una agressió a Groenlàndia, vol dir que és una agressió a tota la Unió Europea, i això vol dir, pues mira, estar en una situació bèl·lica o en una guerra sí o sí, perquè evidentment ens han atacat i ens haurem de defensar. Cosa que nosaltres pensàvem que això no passaria mai més després de la Segona Guerra Mundial, que vam patir les conseqüències a Europa, i nosaltres aquí ara més amb una guerra civil. Per tant, les coses que estan passant són greus. Encara que passin a l'altra banda, són greus, molt greus, perquè ara, per exemple, si m'he donat un estat, perquè és un estat que té la capacitat militar, pot fer el que ha fet el senyor Trump, qui no diu que el senyor Putin ho faci, que ja ho està fent, o els xinesos ho m'han donat en Taiwan, o la Índia no sé quin altre conflicte, i per tant sembla com que els grans s'estan repartint una mica el territori de la Terra, no? I bueno, aquesta part la controlo jo, tu controla l'altra, i mira, mentre no ens veiem entre nosaltres, cadascú que controli, com deia aquell article del Pol Morillas, el Sidop, el seu pati tracer, no? Clar, i això, nosaltres no volem ser el pati tracer de ningú.
Joaquim Millán, director d'Eurolocal, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més en aquesta celebració d'aquests 40 anys de l'ingrés de l'estat espanyol a la Unió Europea. Una qüestió molt, molt, diguem-ne, debatuda en el seu moment, però mira, ja han passat 40 anys i ara amb un clima radicalment diferent d'aquell. Gràcies per acompanyar-nos. Bon any nou.
Bon any nou. Gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.